El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 a Ràdio Sabadell.
8 i 7 minuts. L'Hospital de Sabadell començava el cap de setmana amb 31 persones hospitalitzades amb Covid, 5 de les quals a la unitat de crítics i semicrítics. Si es compara amb el divendres anterior, aleshores hi havia 27 persones a planta i 4 a l'UCI. És una diferència de 4 persones en situació greu i una més en situació lleu. Ara bé, si posem la vista més enrere i mirem la diferència, amb el 15 de setembre, aleshores hi havia 9 persones a hospitalització i una a l'UCI. Això vol dir que en l'últim mes el nombre de persones ingressades amb Covid s'ha multiplicat per 3 i que els casos greus han passat d'una a 5. D'aquest augment de casos en les últimes setmanes també se n'ha fet ressò el grup de recerca en biologia computacional de la UPC, el Biocoms. Saludem Daniel López Codina, que és un dels seus investigadors. Bon dia.
Bon dia.
Vostès han notat un augment dels casos de coronavirus, sobretot a l'atenció primària. Quina és la incidència actual en comparació amb setmanes anteriors?
Bé, estem en un procés de creixement, com era esperable, perquè la immunitat col·lectiva al llarg dels mesos va minvant lleugerament, però en qualsevol cas estem en un creixement encara moderat, per tant no estem en una situació preocupant.
Un creixement moderat que es tradueix en hospitalitzacions o no?
De moment encara no. Diguem-ne que el que esteu vivint a Sabadell és, diguem-ne, dins del marge d'error que podem tenir, eh? No. Les hospitalitzacions i les UCIs encara estan a nivell molt baix, realment, si comparem amb el que hem viscut.
És a dir, són uns casos que es detecten a la primària i que després la gent es queda a casa fent la quarantena, diguéssim, de 2 a 3 dies que es troba malament i després ja poden fer vida normal.
Sí, cal esperar que les properes setmanes l'augment d'incidència segueixi progressant. Les dues primeres setmanes, que són les que podem més o menys predir correctament, hi ha un augment, però és un augment moderat. I el que és més important és que cal esperar que la major part de casos siguin casos lleus, per tant, que no requereixin hospitalitzacions. Per tant, esperem que no s'observi un increment d'hospitalitzacions i d'UCIs. El que és important és que la gent més susceptible ha de prendre mesures per protegir-se, en aquest cas és la vacunació. La vacunació per més grans de 60 anys ja és accessible. Aquestes són les persones que són susceptibles de patir conseqüències més complexes. Per tant, el que han de fer és, diguem-ne, avui mateix anar a la meva salut i demanar hora per vacunar-se. No només de Covid, sinó també de grip, perquè la grip, de fet, és una malaltia de complicacions semblants a les de la Covid. Altra banda, les persones més joves amb algun altre problema també ho han de fer.
Vostès saben per què hi ha hagut aquest augment de casos?
Aquest augment de casos està associat a una disminució col·lectiva de la immunitat, era el que era previsible, perquè les vacunes fa ja molts mesos que es van donar, perquè de fet l'última onada ja comença a fer uns quants mesos que també la van patir, és el que és esperable. D'altra banda, ens acompanya el fet que no faci fred encara i per tant la gent encara té els espais ventilats, això afavoreix que el creixement sigui moderat.
Un augment de casos previsible per la baixada de la immunització, creuen vostès?
Efectivament.
Hem de pensar que també hi ha molts positius que no s'arriben a notificar, això que dèiem, que la gent es fa el test d'antígens a casa i que, per tant, hi ha més incidència de la que detecten?
Sí, sense cap mena de dubte. De fet, això és una bona senyal de que són positius, que no són greus, igual que no vas a notificar que tens un encostipat. Vull dir que en aquest sentit és una qüestió positiva.
Vostè deia que de moment tenim la sort que les temperatures no són gaire fredes i encara podem fer vida a l'exterior. Hem de preveure que amb la baixada de les temperatures a l'hivern torni a haver-hi una incidència alta de Covid, vagi augmentant aquesta incidència?
És probable que si ve fred la gent tingui menys ventilats els espais i això implica una facilitat per la transmissió, efectivament.
S'han de prendre mesures per evitar que hi hagi aquest creixement de la Covid o de moment ho marquen en una situació de normalitat?
De moment jo crec que ens cal actuar amb normalitat. El que si s'escau és protegir-se i, per exemple, seguir les normes que sí hi ha, que mantenir la mascareta als transports públics, als serveis sanitaris. Això sí que és important també per protegir-te i evitar-ho. I sobretot, si tu tens símptomes, procurar, si pot ser, quedar-te a casa i si surts, doncs fer-ho amb protecció.
Si no es prenen mesures, el creixement seguirà com ara, diguéssim, hi haurà una línia recta cap amunt augmentant setmana rere setmana, o què preveuen?
Efectivament, el creixement ha de continuar, però igual que hem viscut ja moltes vegades, doncs a partir de cert moment ha de començar a minvar. Veiem, per exemple, països com Àustria o Alemanya, que han tingut creixements molt importants, probablement perquè tenen un nivell de vacunació inferior al nostre, en aquests moments ja estan començant a baixar, efectivament.
És a dir, baixarà de forma natural, amb una immunització natural?
Esperem que en aquesta ocasió ja no ens calgui, diguem-ne, prendre mesures, efectivament.
Parli'm una mica més d'això que està passant a Alemanya, perquè ara mateix hi ha una incidència altíssima i sé que ja han estat a sobre des del Biocoms. Què passa en aquest país?
Bé, a Alemanya, més una incidència altíssima no, si comparem amb el que hem viscut en altres moments de l'evolució de la pandèmia. A Alemanya tenen un nombre d'UCIs que seria l'equivalent a tenir 150 UCIs ocupades a Catalunya, que no són moltes, evidentment. Penseu que Alemanya és un país molt gran, realment, amb més de 80 milions d'habitants i tenen 1.500 UCIs ocupades. El que passa és que sembla que tenen personal sanitari i de baixes per malaltia, també. És preocupant per ells el creixement, però, com us deia, en aquests moments ja s'està observant la frenada i l'inici de la baixada. Per tant, recuperaran en breu una certa calma.
I per què hi ha hagut aquest augment dels casos allà?
Probablement la suma de dues causes. D'una banda, tenen un 10% menys de vacunació que nosaltres. Això vol dir que dins de la franja de susceptibles hi ha moltes persones que poden tenir problemes. D'altra banda, probablement nosaltres vam tenir incidències molt més altes de les que vam registrar en les últimes onades, perquè realment la infecció va córrer de forma molt ràpida.
Em deia que la incidència era altíssima, potser no és tan altíssima, potser és alta. Ho deia també en comparació a Catalunya. La diferència seria que aquí hi va haver-hi una immunitat cap al juny, juliol natural, on va haver-hi un augment de casos, i que a més hi ha el tema de la vacunació, que estem més avançats que ells. Aquesta seria la diferència?
Efectivament, el nombre de casos i la vacunació. De fet, penseu que la immunitat mixta, la provocada per la vacunació i haver passat la infecció, és la millor de totes, i aquí a Catalunya tenim moltes persones que estem en aquesta situació.
La variant majoritària continua sent Omicron a Catalunya?
La variant és Omicron, i de fet dins d'Omicron es parla de subvariants. És la subvariant que ja fa temps que estem vivint, tot i que en aigües residuals ja s'ha detectat una altra variant, però de moment no sembla preocupant tampoc,
Una variant que no seria més contagiosa que Omicron.
És Omicron també, és una subvariant d'Omicron, la que s'ha detectat en aigües residuals. En principi, doncs, no és preocupant, perquè, de fet, no s'ha observat encara a cap país del nostre entorn que hi hagi un creixement desmesurat. És a dir, que no és una variant que aparentment se salti la immunitat de forma important.
Actualment hi ha el debat sobre si la mascareta al transport públic és necessària. Vostès què n'opinen?
En un moment de creixement no s'escau recular en les mesures, està clar que no. El transport públic, molta gent tancats en espais petits, gent que no, amb qui no interactues normalment, per tant, és molt raonable mantenir-la en aquests moments.
Hem vist també declaracions seves que diuen que, malgrat aquest augment actual dels casos, la pandèmia estaria arribant a la seva fi. És així?
Bé, no, això no
ho pot matisar, ho pot matisar,
No. La pandèmia no s'ha acabat. A nivell mundial encara tenim molts i molts casos. No tots els països tenen la sort de tenir el nivell de vacunació i el nivell de futures vacunes que tenim aquí. Per tant, la pandèmia encara durarà molt temps. El que és cert és que la Covid no se'n va, la Covid es queda amb nosaltres, i el que esperem és que anualment tinguem una o dues onades, encara no sabem quantes seran, i s'ha de convertir en una malaltia més de les que amb les que convivim, com convivim amb la grip o moltes altres malalties.
Però estem a prop de veure aquesta situació, diguéssim, endèmica de la Covid, que sigui una malaltia comuna, com una grip, com un refredat?
Suposem que sí, efectivament, i l'OMS comparteix l'opinió en aquest sentit, efectivament.
que faltaria poc per trobar-nos en aquesta situació. L'any que ve, dos anys, o això no s'atreveixen?
No, ho puc pas dir, eh? D'altra banda, ha de ser un procés lent el d'arribar a una situació estacionària.
Per tant, encara queden mesos per combatre la Covid, i vostè recomanava a les persones vulnerables encara utilitzar la vacuna com a principal mètode per combatre la Covid.
Sí, absolutament important que la gent més gran de 60 anys demani hora a La Meva Salut per vacunar-se. Això sí, jo crec que és realment important.
Doncs amb aquest missatge acabem aquesta entrevista amb Daniel López Codina, que és un dels investigadors del Biocoms. Moltes gràcies, Daniel. Que passis un bon dia.